va néixer una persona que va influir prou en les nostres vides.
Sí?
Antonio Mercero.
Para adentro, Romerales.
Para adentro, Romerales.
Era curioso,
chula, Els gags són curiosos.
Farmàcia de guàrdia.
Para adentro, Romerales, en principi, és una cosa que no ha de fer gràcia, però per repetició...
Per repetició.
Acaba fent...
Hi ha molta gent que, de noves generacions que no van veure mai Farmàcia de guàrdia.
No, Núria Ros, tu, Farmàcia de guàrdia, et sona... No, no.
Però a tu et sona el Para adentro, Romerales?
Sí.
Veus?
Això sí. Bueno. I clar, perquè són aquestes frases que es queden, no?
Sí, sí, són eternes.
Doncs Farmàcia de Guàrdia, Núria Ros, t'informo, va ser obra i gràcia d'un dels creadors audiovisuals més innovadors de la història del cinema i de la televisió, també va ser director de cinema.
Uh-huh.
Al llarg de 40 anys, Antonio Mercero va aconseguir diverses fites que van marcar diferents generacions d'espectadors. Una carrera molt premiada, molt reconeguda, Goya uh-huh. d'Honor al 2010, i conegut sobretot per les sèries Verano Azul.
Sí, Verano Azul.
Verano Azul.
Soc jove.
Pancho i companyia.
Sí, sí, sí.
I tal. I Farmàcia de Guàrdia, eh? I pel seu premiat film, La Gavina, eh? La
Gavina. Per cert, la Farmàcia de Guàrdia, deixa'm-ho dir, va trencar molts tabús en l'època que era, eh?
Mira, Farmàcia de Guàrdia va fer una cosa increïble, que és que la sitcom, que a Espanya no es feia,
sí.
És a dir, aquest univers absurd que mai avança la trama, són els personatges sempre els mateixos, uh-huh. dura 20 minuts més o menys, tot i que Farmàcia de Guàrdia no sé si durava 20 o una mica més,
una mica
no
més,
sé
suposo.
Perquè per exemple Aida és una sitcom i aquí durava més, durava uh-huh. una hora gairebé, però bueno, el format és breu i no es feia a Espanya, només es feien sèries dramàtiques.
Sí, sí, sí.
I aquest senyor va dir, per què no una comèdia lleugera, familiar,
sí, sí, sí.
Aquí.
Era molt xula.
Ambientada... Sí, sí, a més era un elenc doncs, molt divertit. Sí que sé que si et poses un capítol ara, he fet l'exercici...
Ha avançat
moltíssim la televisió. Clar. I sobretot el ritme és diferent.
Clar.
Tot i que està molt bé. Igualment jo la gaudeixo.
Anem a la pregunta?
Anem a la pregunta, va. Antonio Mercero, tal dia com avui va néixer, inventor, creador de Verano Azul i Farmàcia de Guàrdia, la pregunta és molt senzilla. Quina et va marcar més? Perquè jo crec que hi ha més gent de Verano Azul. En general, si ho has viscut, si has viscut les dues coses,
clar.
Si no pots opinar, evidentment.
Clar.
Però comptem o per referències. A mi, jo he escoltat parlar molt més de Verano Azul que de Farmàcia de Guàrdia. Dos sèries de referència uh-huh. a la història de la televisió espanyola i de la televisió d'Espanya. Doncs aquesta és la pregunta. Qui us va marcar més, Farmàcia de Guàrdia o Verano Azul? Jo crec que sóc més de Farmàcia de Guàrdia.
Jo sóc més de Farmàcia de Guàrdia.
Tot i que Verano Azul també la tinc.
Sí, no, absolutament, però jo ho dic per èpoques. Farmàcia de Guàrdia, ho vaig veure la retransmissió per primera vegada, diguem-ne.
Sí, tot.
Verano Azul, clar, jo vaig veure la repetició.
Sí, sí, les reposicions
sí,
i tal.
Sí, 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 sí.
Doncs vinga, respostes, si voleu optar a aquesta cistella que hablau, que se'ls deixarem demà. Si us plau, participeu al 663-993062, missatges de veu o missatges per escrit, ja ho sabeu. 663-993062 i demà el vostre nom al bombo de la cistella.
Que si ens ho voleu dir cantant la sintonia d'algunes de les dues sèries, cap problema. Tres paperets al sac.
Exacte.
És així de fàcil.
Jugueu amb nosaltres i tindreu premis.
Ara. Gràcies, Rafa.
De res.
Nosaltres, que anem a la musiqueta, a una miqueta de publicitat i tornem de seguida amb Ruth Caral i una història de superació que ens farà parar a tots.
Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer que ese día llegaría mi rutina diaria, no la aguanto más, ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida, algo tiene que cambiar, he querido ir más lejos con el alma y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Necesito a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito a conocer más amigos, a conocer más lugares con ríos, playas y mares.
pasado del problema y yo creo que hay personas que han sentido algo igual. Es que estamos atrapados y encerrados construyendo los castillos de alguien más. Y yo quiero ir más lejos con mi alma. Los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío. No puedo cambiar el mundo. Mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito. Es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito. A conocer más amigos. A conocer más lugares. Con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito.
Radio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2:00 p.m, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 10 minuts que passen de les 10 del matí. Com cada dijous és hora de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i, per què no, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista, Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Aviam, fins ara hem conegut històries de tot tipus. I avui, Ruth, qui ens explicarà el seu cas de superació?
Avui ho farà una dona que és activista i que vol conscienciar la societat des de l'empoderament i amb una perspectiva antiracista. Però, a part d'això, també s'encarrega de fer formacions a centres educatius contra els abusos sexuals en infants.
Per tant, avui coneixerem
Carme Diaby. Carme Diaby té 30 anys i és activista. Va néixer a Senegal, però als 14 mesos ja va vindre a viure a Granollers amb el seu pare. Ell treballava amb una família de la ciutat que també li oferia allotjament. Per això la Carme va viure també amb ells durant els primers anys. Més tard, la seva família finalment va trobar un pis on viure i una de les habitacions van decidir llogar-la a un amic de la família. Semblava una persona propera, amb ell tothom hi confiava, però ningú no es va adonar mai que durant 7 anys va abusar sexualment de la Carme. Gràcies a la seva fortalesa, el seu coratge i la seva valentia, ara ella en parla obertament com a presidenta de l'associació Carme Diaby perquè vol demostrar que es pot tirar endavant malgrat que és una marca que et queda per a tota la vida. Una afició, el teatre. I una cançó, la que sentim de fons, la nocturna número 2 en mi bemoll, opus 9, número 2, de Frédéric Chopin. Diaby, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Carme.
Bon dia.
Abans d'entrar en detall a conèixer la teva història, què és per a tu la superació personal?
La superació personal, per mi, si m'ho imagino, són molts alts i baixos. Crec que hi ha moments on també et sents sola, no? I moments on has d'entendre, no? Qui ets i cap a on vols tirar. I també moments càlids, no? on la gent et recolza, t'abraça i llavors allà és quan entens que pots superar les coses, no? Que pots tirar endavant.
Arribes amb 14 mesos a Granollers i vius els primers anys de la teva vida amb el teu pare i la família Castells. Qui era la família Castells?
La família Castells és una família catalana que es dedica a fer els decorats i ells van conèixer el meu pare d'una manera imprevista. El meu pare es va perdre en un bosc i es va trobar als bessons Castells. I, clar, sempre diuen ells que, clar, els bessons mai havien vist un home negre en aquell moment, així que es van espantar, no? Va ser com curiós. I el meu pare, veure dos bessons, també va ser com curiós, no?, al mig d'un bosc. Llavors, bueno, ells els van oferir feina al meu pare, van crear un vincle molt bonic, gairebé, bueno, el meu pare era de la família, un mes de la família, i al cap d'un temps van anar al Senegal a conèixer a la meva mare, a la meva àvia, bueno, no? Va ser un vincle molt especial i un vincle que a dia d'avui encara continua.
Per cert, perquè, clar, jo no ho coneixia tot plegat, per tant, tot deixa'm preguntar-ho això, Per tant, m'estàs dient que la família Castells són els d'Estallers Castells?
Sí.
Per la gent que no ho conegui, fan l'escenografia, per exemple, de grans òperes del Liceu,
sí,
fan l'escenografia de molts festivals de teatre, de moltes representacions de teatre, de les més prestigioses de Catalunya en tot aquest sentit.
Sí.
Ara m'he quedat jo esturat.
Doncs jo em vaig criar en aquell taller.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo vaig créixer en aquell taller.
No m'estranya que la teva afició sigui el teatre.
I aquells primers anys, quan tu vas arribar a viure amb aquella família, per què van acollir el teu pare? Comencem per aquí.
Doncs el van acollir, jo crec que perquè meu pare és un home molt especial, és un home molt savi, i crec que el Jordi Castells, que és la persona que va tenir vincle, es van trobar com en un moment bastant similar als dos, no? El Jordi començava el negoci, el meu pare començava una nova vida aquí a Catalunya, i ells no s'entenien, però hi havia un altre llenguatge, no? Que és un llenguatge de superació, que és com que deies abans, no? La pregunta de superació. I crec que ells, el Jordi va poder entendre perfectament que ser una persona migrant no és gens fàcil, has de deixar la cultura, la teva família, moltes coses al darrere, i el meu pare també va entendre que començar una feina, un projecte, tampoc era gens fàcil, i va ser com un vincle molt especial, i a més es van ajudar molt entre els dos, no?
Sí. Llavors venen a Senegal, us coneixen, sí. I com va ser que tu vas anar a viure amb ells?
Bueno, de fet, ells van a Senegal, jo encara no he nascut en aquell moment, i al cap del meu pare es queda més temps, i al cap de 9 mesos, la meva mare, pues, em té, i el meu pare, quan està aquí, el truquen i li diuen que ha tingut una nena, i llavors allà és quan decideix que jo em dic Carme, igual que la seva jefa, no? Que la dona del Jordi. Per això jo em dic Carme, i per això molta gent, sent senegalesa, és com curiós, no? De dir, que raro que tinguis un nom català, no? Inclús hi ha gent que es pensa que és Carme del Carme. No, és català, no? I la veritat és que bueno, no? La Carme, la meva padrina, va fer papers amb el meu pare, i vaig arribar aquí amb un any i mig amb la meva mare. Sí, i vam anar a viure al taller d'escenografia, els tres.
I uns anys més tard va ser quan vau aconseguir trobar un pis de lloguer.
Sí.
I per tant, vau fer aquest canvi. Per a tu, què va significar aquest canvi de casa?
Clar, jo estava acostumada a llevar-me, quan tenia 5-6 anys, bueno, 5, a llevar-me al taller, i el primer que veia era moltíssima gent, era com una fantasia, no? O sigui, qualsevol nena de 5 anys això no li passa, de llevar-se a un lloc i veure pintura i batum, i per tot, o sigui, no sé, era com molt curiós. I llavors, clar, vaig anar a viure en un pis molt petit, amb els meus pares, 4 habitacions, i allà és quan tot va canviar, no? Per mi, això de viure en espai lliure, on teníem bosc, on podia córrer, a la realitat, no? Real, sí.
I amb això els teus pares decideixen llogar una de les habitacions. Van fer alguna mena de procés de selecció, o ja tenien clar que seria un amic de la família?
Van fer una selecció. Per ells era important veure amb qui vivien, i van començar a fer entrevistes, a preguntar gent, i van trobar a la persona que es pensaven que era l'adequada, no? Sí.
I aquí va ser quan va començar tot. Tenia 5 anys, els abusos van durar fins als 12, per tant, 7 anys continuats en què has de conviure amb l'abusador.
Sí.
Al principi, sabies reconèixer que allò era un abús?
No. Tu tens 5 anys i el que penses és jugar amb les teves amigues, ser una nena feliç. Ningú t'explica què és la sexualitat, què és el consentiment, què és el desig. I clar, tampoc en aquell moment es parlava, no?, sobre el cos i sobre els límits. Llavors, jo vivia això amb totalment amb tota la normalitat. De fet, sempre dic que els abusos sexuals, la gent... O sigui, els agressors, quan t'abusen, et manipulen, no? Sempre dic que si pegues a una nena anirà corrents a la mare i li dirà m'ha pegat, no? En canvi, si li dius que és molt bonica, que farem un joc, que és un secret, la nena et té confiança, ets una persona de la família, no? Quantes vegades diem a les nenes, vigila amb la gent de fora, no agafis carmels de la gent de fora. Però és que la persona que m'estava abusant no era una persona de fora, era una persona d'entorn de confiança, no?
De fet, per dir alguna xifra, un de cada 5 xiquets i xiquetes pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys, un 60% no rebrà mai cap tipus d'ajuda i un 90% no dirà res fins a l'edat adulta. Això són xifres de la Fundació Vicky Bernadet, que treballen en la prevenció i la sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l'àmbit familiar i en l'entorn de confiança d'un infant. Parlàvem d'això, no?, de saber identificar i reconèixer que allò era un abús. Com te'n vas adonar, tu?
Passa el temps i tu el primer que fas és comparar-te. Et compares amb les teves amigues, la vida que tenen, els seus sentiments, perquè no tens referents. Les referents són les persones que tens al teu costat. Llavors, m'adono quan jo tinc 11 o 12 anys que començo a descobrir què és la sexualitat, que començo a descobrir què és el desig, i allà veus que les teves amigues hi ha coses que estan experimentant i que tu ja fa temps que has experimentat. I per mi és com sempre dic, no? Són com pistes que vas com indagant i després al cap d'anys saps que el que ha passat no és normal, no? Llavors, jo crec que als 12 no era conscient encara que havia patit abusos sexuals, i als 17-18 entro en depressió, i allà és quan entenc que el que ha passat no és normal i que, a més, aquesta persona m'ha manipulat, m'ha agredit, i a més ho veig des d'un vídeo de YouTube, no? Que és una dona colombiana que parla amb un TED Talk i explica bueno, que ha patit abusos i que es pot superar, no? Allà és quan jo per primer cop escolto la paraula abús sexual infantil. I allà és quan començo a intentar pensar que... Bueno, de fet, jo decideixo no dir-ho a ningú i decideixo que moriré amb el secret. Jo sempre deia, dic, jo a la meva tomba m'ho emportaré, no? No li explicaré a ningú i ja està. Els meus pares estan ocupats, no vull donar més problemes, és culpa meva... I allà és quan decideixo no explicar-ho, no?
Però d'alguna manera, un dia sense voler, te s'escapa.
Sí. No ho calculo, jo crec que al final el cos és molt savi. Per molt que jo pugui tapar, o perquè volgués tapar les coses acaben sortint, acaben flotant. I sí, vaig trencar el silenci, ho vaig explicar a la meva padrina, la Carme, i ella em va salvar. Em van creure i és la que em va agafar la mà i em va dir això, bueno, estàs a posar forta, no? Sí.
Per tant, tornem una mica al tema del reconeixement. El primer pas és adonar-te que allò que tu has viscut és un abús, perquè m'imagino que també hi ha molts abusos sexuals d'infants,
sí,
que a lo millor la gent oblida al cap del temps,
sí,
i no se'n recorda.
Jo tenia molt... en el meu cas... estava molt segura que eren abusos sexuals. De fet, quan jo arribo a teràpia, la meva psicòloga em pregunta... La primera pregunta que em fa és si em sento culpable de les coses que han passat, i jo li dic que no, que el culpable és ell i que realment jo sóc la víctima en aquell moment, no? Sí que és veritat que hi ha gent que, com deies, no? Trenca el silenci molt més tard i allà és quan... Bueno, potser amb 30, 40, vas al carrer i passa algú i té un perfum que és exactament igual que el teu agressor i allà, pam, no? Es connecta amb la seva vivència, no? Crec que cada víctima i cada supervivent som un món, no? I això és algo que... Però, bueno, entre totes també tenim algun comú, no? Que és que hem superat, no? Que som supervivents, sí.
Carme, deixa'm preguntar-te, com es gestiona, suposo, la ràbia cap a l'agressor, la ràbia en un moment donat cap a tu mateixa, perquè en algun moment donat, ara ho deies, sí que t'arribes a sentir culpable. La ràbia potser cap als teus pares, cap a acceptar que aquest amic visqués a casa, no? Com es gestiona tot això?
La ràbia, per mi, ha sigut, crec que, un sentiment de molts alts i baixos. Quan ets adolescent, que estàs passant per un període que tots hem passat, no? De la identitat, no? De dir com em defineixo. Crec que per mi la ràbia l'extreia d'una manera molt d'autodestruir-me, no? Vaig tenir moltes seqüeles. Moltes vegades m'autolesionava, moltes vegades sentia que inclús... Va haver moments que no volia viure, o sigui, que sentia que no mereixia viure, no? I llavors la ràdio ja al final es va transformar en trencar silenci també i en donar-me justícia. O sigui, en transformar tot el que havia passat en lluita i poder, no? I a dia d'avui la ràbia s'ha transformat també en poder, pues, entendre en el món on estic. Moltes vegades li dic a la meva mare, és que no puc, és que és massa per mi, no? I em diu, tranquil·la, estàs fent el que pots, i, no? Però sí que sento ràbia, és algo que crec que totes les supervivents vivim dia a dia, no? Sí.
Va ser, després de tot això, que vas optar per l'activisme i per crear l'associació Carme Diaby?
Sí, sí. La veritat és que jo mai m'havia plantejat ser activista. És una cosa que sempre dic. Jo soc activista gràcies a la gent que m'ha recolzat. La veritat és que quan vaig sortir al programa de Quatre Gats, TV3, jo era la noia normal que treballava de treballadora familiar i el dia següent em va venir, bueno, molta gent em va contactar i em va començar a preguntar, i ara què? I jo li vaig dir, ara què, de què? no sé què s'ha de fer, no? I allà és quan vaig començar a indagar i vaig començar a entendre que era important parlar. De fet, a dia d'avui sóc l'única noia negra a tota Espanya que parla sobre això, no hi ha ningú més. I vaig veure la necessitat, no? La gent em va crear aquesta necessitat de que era important que parlés, no? I també vaig poder entendre que jo al final només sóc un canal, només sóc una persona que parla per poder, no? O sigui, les dones que al final trenquen el silenci ho fan perquè tenen una força, no? I tenen, però només els hi falta aquest referent, però al final elles són les que ho fan, no? I per mi era important crear aquesta associació perquè altres persones puguin veure que també es pot superar, que són molt més que una víctima, no?
Carme, hi parlàvem d'una obra de teatre que estan fent al Teatre Lliure de Gràcia. De fet, ens acompanyava la seva protagonista, Agata Roca. Estem parlant de l'imperatiu categòric. Quan parlem de l'imperatiu categòric, estem parlant de fets que no hauríem de normalitzar, però que passen tant que com a societat no només els invisibilitzem, sinó que a més creiem que allò que passa, doncs mira, passa i ho normalitzem molt, no?
Sí.
Tu ets una noia que ha patit abús sexual, a més ets una noia racialitzada. Per tant, entenc que totes aquestes dues coses estan marcant la teva vida. Sí. No l'han marcat, sinó l'estan marcant.
Sí, sí.
Com ho veus tot això?
Jo ho visc en el sentit de, com a dona negra, penso que durant molt temps se'm qüestiona molt, no? O sigui, jo he de treballar 3 cops més perquè se m'escolti moltes vegades, inclús estar aquí per mi és agraït, no? Perquè se'ns deixa moltes poques plataformes on parlar i on expressar, no? Inclús a mi se m'ha dit que jo ajudaria els meus. Qui són els meus? Se m'han dit comentaris molt desagradables. Jo a dia d'avui estic acompanyant a la meva associació noies de tot arreu del món. I són dones que, això, no? Que no entenen de races, de gènere, bueno, no? Que també hi ha homes a l'abús sexual, no? Però per mi és important que la gent entengui que en aquesta problemàtica no entén de races, no? Inclús fa poc vaig estar a Colòmbia, que vaig anar a fer una gira allà, i la gent d'allà, quan arribava, i els deien, és algú de Barcelona, no?, que es diu Carme, i es pensaven que apareixeria una dona rossa amb els ulls blaus, i clar, quan vaig aparèixer jo, van dir, però què ha passat? I bueno, la veritat és que va ser molt, molt anecdòtic, però molt transformador, no? I sense voler, sense parlar de racisme, vaig causar antiracisme. I és algo que crec que inclús a les classes, quan entro a parlar amb els adolescents, es crea un silenci brutal, perquè, clar, veuen una dona que parla, que és, no?, que és formadora, i és negra. O inclús anar a fer formacions a professionals, a professors o psicòlegs, i es pensen que sóc la de la neteja, o es pensa que es pensen que sóc algú que vinc a estudiar, inclús, estudiant, i dic, no, sóc la formadora, no? I llavors és algo que haig de lidiar dia a dia, no? Perquè la gent vegi que sí que sóc professional, que sí que puc, no?, parlar d'aquest tema i que bueno, i que s'ha d'escoltar, no?, les nostres històries també, des d'una manera molt digna, a més, no?, sense victimitzar-nos.
Abans d'acabar, només una última pregunta. Vaig sentir en una entrevista que una xiqueta, quan vas anar a fer una xerrada, sí, tenia 8 anys ella, va trencar el silenci. Com vas viure tu aquell moment?
És complicat, però per mi cada vegada que una nena trenca el silenci, us ho juro, sento com una gopera. Hi haurà gent que dirà, però si és una nena que pobra, ho ha passat molt malament. Jo vaig trencar el silenci amb 18. I la gent que estava a l'associació Vicky Bernadet tenia 60 anys. Jo era la més jove, pràcticament, en aquell moment. que una nena de 8 anys et trenqui el silenci, per mi, és posar-me una medalla i posar-li una medalla a ella. Perquè per mi, penso tant de bo que quan jo estava a l'escola algú hagués vingut i m'hagués explicat aquesta problemàtica, perquè m'hagués estalviat molts anys de patiment. Quan abans parlem amb els nens i amb els infants, molt millor, perquè poden tenir aquesta oportunitat de treballar-se les seqüeles, de sentir-se acompanyats. I aquesta nena, i moltes nenes que m'han explicat, han sigut molt valentes, han tingut aquesta informació. No? Llavors, per això crec que és tan important els tallers i la formació, no? que des de la meva entitat estem donant i altres entitats també estan donant. No? Perquè li estàs donant aquesta possibilitat a aquests menors que no saben, que al final no saben. No?
Sí que has de marxar, Carme, però els periodistes tenim això, que anem l'última pregunta, sempre acabem
no
fent una
res,
més.
No
per tant, si ho permets, te la faré. Sort que existeixen associacions, com deies, com Vicky Bernadet, com Carme Diaby, però, malgrat tot, existeixen números molt frapants, no? Avui a l'informatiu jo em quedava molt frapat quan donàvem algunes dades que et vull donar i que vull que comentem una mica. L'any passat es van atendre 678 dones per algun tipus d'agressió sexual. Són les dades que ha recollit el Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, el centre de referència, una xifra major a la de l'any 2022. L'any passat també es va registrar una dada esfereïdora. Per primera vegada, en els mesos de juny i setembre, és a dir, durant l'estiu, es van atendre més de 70 casos en un sol mes. I atenció també a aquesta dada que ha donat a conèixer Save the Children, que detalla que les agressions sexuals grupals s'han disparat un 64% més en només 5 anys.
És que sempre dic que el tema de la violència sexual és un tema que arrosseguem de fa molts anys. I hi ha gent que diu, no, que han augmentat, que hi ha més agressions. Crec que el que passa que abans estaven molt tapades. Ara estem més conscienciats i això ens sorprèn. Hi ha gent que inclús en el tema de l'abús sexual li sorprèn molt. Però com pot ser que ara estigui passant això? I dic, no, això fa molts segles que passa. L'únic que no sabíem, no, les històries, i ara la gent està envalentonada en explicar-ho. No? Crec que, com deia abans, la prevenció i l'educació a les escoles és essencial per prevenir. Però és que, a més, és presencial, jo crec, és essencial, perdó, perquè no només per les supervivents o per nenes que ho han passat, sinó per possibles agressors. Ens oblidem que els agressors han sigut nens. I són nens que, per exemple, quan escolten la meva història, poden empatitzar amb mi i en un futur potser s'ho pensen dues vegades, no? Crec que es parla molt de supervivents, es parla molt de les víctimes, també. On són aquests agressors? Qui són aquests agressors? De fet, a la xerrada jo parlo molt dels agressors. Deixo de banda de les supervivents, perquè està bé, estem aquí, però fins que no li diem amb el perfil o amb qui és aquesta persona, no acabarem amb això, no? Inclús jo crec que el 2043 el futur serà treballar amb els agressors. És que per mi és important, perquè si no, molta gent a mi m'ha dit, és que els mataria a tots. És que jo... Això no és real, és algo fictici que tenim al cap i que no passa. Llavors, els agressors existeixen, són gent que està al dia a dia, que ens creiem, són germans, són pares, són tiets. Què fem amb tot això? No? Com li diem amb tot això? Tu et creus si la teva neboda diu que el tiet l'ha abusat? Jo sempre ho dic, escolteu la meva història, sí, però poseu-vos a la pell de que si algun familiar diu que ha fet això, què faríem com a societat? No? Llavors, allà és quan ens hauríem de fer la pregunta, no? I crec que és la manera de poder començar a trencar aquest tabú social amb el tema de les violències sexuals.
Acabem amb més música.
Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas. La luz tiene más de dos caras, la noche se van con el alba, que no soy lo que la gente esperaba, y aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada, buscarse remedio para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada, el mundo que creé dentro de mí una es mi morada, yo no entendía nada, la tristeza en mi bajada, me busqué la ruina.
Quina és aquesta cançó i per què l'has triat?
És Lia Kali, una cantant que a dia d'avui ho està patant molt. Una cantant que he conegut, que per mi també és un exemple de superació dels seus traumes que ha passat i tota la depressió que ella ha viscut. De fet, jo ara estic venint d'un període bastant baix, d'un període on he tingut molt amor, on els meus pares han sigut essencials, on la meva parella ha sigut essencial i m'ha ajudat moltíssim a poder veure més enllà. De fet, estic molt contenta i molt agraïda de poder-la tenir al costat. I la veritat és que, bueno, Lia Kali és un exemple de dona forta, valenta, que trenca, no? Trenca amb tot el que hi ha davant i amb les ganes, no?, de poder expressar en el món que és important també ser sincers amb un mateix i poder obrir el cor perquè les altres persones també puguin veure, no?, que pot superar tot. Sí.
Carme Diaby, moltíssimes gràcies per vindre a la caravana de Radio Estel. Per a qualsevol persona, si vol una mica més d'informació, la pàgina web de l'associació és carmediaby.com. Repeteixo, carmediaby.com, la segona amb Y, i allà trobareu tota la informació de totes les xerrades i tot el que està fent des d'allí. Moltíssimes gràcies per vindre.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Carme, gràcies per venir, malgrat tot, explicar-ho amb un somriure.
Gràcies.
Gràcies.
Por eso ya no dudo que tengo...
Ruth, per últim, si tenim alguna història de superació que volem explicar, com ho fem, això?
Envieu un missatge al 663-99-30-62, 663-99-30-62, vos expliqueu breument la vostra història i nosaltres ja us demanarem més informació.
Gràcies, Ruth, fins la propera.
Adéu-siau.
Buscarse remedio pa l'alma. Que de pequeñita me sentí desubicada. El mundo que cree dentro de mí no es mi morada. Yo no entendía nada. La tristeza en mi bajada. Me busqué la ruina por ser demasiado osada. Con 16 pensé en la muerte más veces de la planeada. Juicio y mala fama te dejan mal parada. La música la única que nunca a mí me fallaba. Ahora entiendo que en casa tenía oro. Y la depresión no te deja ver. Que el trabajo... Tengo algo que decir, tengo un propósito. Voy a dejar mi historia en este disco. Ojalá te salve como a mí lo mío. Al odio y destrucción le rendí culto. Rasgaba el amor de su desprecio. Ahora miro atrás y doy las gracias. Me enseñó el dolor, la importancia de las distancias. Que la vieja y la nueva escuela me deleiten. Que me permita investigar sin que me afecten las mentes cerradas. Que no acepto análisis de ente. Callan en ninguna parte, por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas, la luz tiene más de dos caras, la noche se va con el alba, que no soy lo que la gente esperaba, y aunque a veces la vida sabe rara, la endulza una buena mirada, buscarse remedio para el alma.
Radio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Radio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Radio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem a 3 quarts d'11 del matí. En aquest moment volem presentar-vos una conferència que tindrà lloc la setmana vinent, organitzada pel Caixa Fòrum Macaya i que centrarà en la comprensió dels traumes infantils provocats pels maltractaments. Un tema dur que en aquest cas es presentarà des d'un enfocament que vol incorporar i analitzar tots els factors que afavoreixen els maltractaments infantils i que emergeixen de la violència financera. Tot des d'un punt de vista global. Perquè ens faci un avançament i ens expliqui tot plegat una mica, ja podem saludar el qui serà ponent d'aquesta conferència. Ell és el neuropsiquiatre, psiquiatre infantil i terapeuta familiar, el doctor Jorge Barudi. Doctor Barudi, muy buenos días, bon dia.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying.
Doctor, en su conferencia surgen términos como violencia financiera, ahora lo hablábamos, economía de mercado globalizada o maltrato y traumas infantiles. ¿Cómo se relaciona todo esto?
Bueno, lo que es importante, cada momento histórico tiene, digamos, su ventaja y su desventaja. Desgraciadamente, digamos, a partir de la década del 80, 90, digamos, el modelo productivo más es el modelo de consumo, digamos, que está sustentado por una ideología que es la ideología de mercado. Eso crea un contexto para la familia, eso crea un contexto para la familia, para los niños y las niñas, que no es favorable, que es desfavorable, porque lo más importante es el beneficio económico, ¿no es cierto? Entonces hay una crisis moral, una crisis de valores, porque no, si lo más importante es comprar o vender, digamos, se olvidan, digamos, las necesidades fundamentales de los grupos más vulnerables y vulnerados, como es el caso de la infancia, ¿no? Entonces, evidentemente, es un modelo, no me atrevo a decir infanticida, pero es un modelo, digamos, en que digamos, las necesidades y el bienestar infantil es totalmente secundario, no es prioritario.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en todo esto?
Bueno, el poder financiero, que es el poder que domina el mundo, no responsable justamente, digamos, de lo que nos preocupa terriblemente, como es el tema de las guerras, como es el tema de la de la destrucción de la naturaleza, como es el tema, digamos, de lo que es está también sustentado, digamos, por los medios de comunicación y por las redes, porque, digamos, están los mismos que tienen el poder financiero, tienen el poder, dominan, digamos, estos medios de comunicación, salvo los medios de comunicación alternativos, como el de ustedes, ¿no?, en que todavía tienen una línea, digamos, de defensa de los valores fundamentales de los seres humanos, importante para la humanidad, y por lo tanto, digamos, los medios de comunicación son parte, digamos, de los recursos que se utilizan para alienar a la población, ¿no? Y alienar a la población hoy día significa que a la infancia desde muy temprano se le introduce la idea de que lo más importante son sus deseos, no su responsabilidad social. Lo que yo deseo es lo más importante, porque lo que yo deseo me va a llevar, digamos, a ser un buen consumidor, y un buen consumidor significa, digamos, ganarse para el sistema neoliberal, para el sistema, para la ideología de mercado. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación y las redes sociales son el instrumento de opresión, diría yo, digamos, para poder manipular la mente, digamos, desde la más temprana infancia.
¿Hay forma de detenerlo todo esto? Y si es así, ¿cuál es? ¿O por dónde pasa?
Hoy día, lo más subversivo, aunque parezca, lo más subversivo es el avance tecnológico, el avance, digamos, entonces, dentro del avance tecnológico y del avance científico, digamos, nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento. Las neurociencias, digamos, han podido probar, ¿no?, objetivamente, que una de las características fundamentales del funcionamiento del cerebro humano es el cerebro social, digamos, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que uno puede hacer, digamos, para seguir trabajando, para promover los buenos tratos a la infancia, para que tengan un desarrollo suficiente, un desarrollo cerebral, un desarrollo mental suficientemente saludable, ¿no es cierto?, hace que este cerebro social se desarrolle adecuadamente. Y este cerebro social tiene tres características fundamentales. Uno, que es terriblemente afectivo consigo mismo y con los demás. El cerebro social, digamos, tiene que de la naturaleza humana y de otros mamíferos, pero la naturaleza humana lo tiene mucho más desarrollado, que es la empatía, ¿no?, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde la acción. Y también el tema de la mentalización, es decir, comprender a los demás, digamos, porque son un producto de una historia de vida y de las circunstancias actuales. Entonces, evidentemente, vivía el amor. El amor es una práctica fundamental y es lo que nos va a mantener a flote, creo yo, porque tengo una visión bastante esperanzadora a pesar de lo que está pasando en el mundo hoy día.
Doctor, si nos referimos a los traumas por maltratos infantiles que antes hablábamos, ¿se hacen o se promueven políticas públicas que protejan a los niños de estas situaciones?
Desgraciadamente hay políticas públicas, porque hay gente buena en todos los sectores, en todos los niveles, ¿no es cierto? Hay gente consciente, hay gente con valores, hay gente que lucha por mejorar las condiciones de vida de los demás, ¿no? Y específicamente la infancia, pero son políticas públicas deficitarias, son terriblemente deficitarias. Ha habido un progreso, yo hace 40 años que estoy trabajando en esto, digamos, soy reconocido experto a nivel europeo, ¿no?, y a nivel latinoamericano, pero en realidad, digamos, falta mucho que hacer. ¿Por qué? Porque los niños no tienen poder, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que, así como la lucha de las mujeres ha dado resultados, digamos, y hoy día hay una movilización muy importante sobre los derechos de la mujer, sobre el tema de la igualdad, el tema de la infancia es un tema complicado, porque la infancia no vota. Y los que le dan el poder a los que tienen el poder, como son los políticos y las políticas, son digamos, los que votan, los adultos. Entonces, los niños y las niñas tienen que ser, los derechos de los niños y de las niñas son defendidos también por adultos, pero estos adultos tienen que tener conciencia, tienen que tener un espíritu solidario. Por lo tanto, digamos, la reivindicación de los derechos de la infancia es mediado por los movimientos sociales, digamos, de defensa de los derechos del niño. Entonces, vale, tenemos ese esa desventaja. Los niños tienen esa desventaja, ¿no? Son dependientes del mundo adulto. Y bueno, hay que seguir trabajando y seguir luchando, digamos, por conseguir que los recursos del Estado y las políticas públicas se adopten a las necesidades de la infancia para promover los buenos tratos infantiles como una política pública fundamental, porque la relación entre ser bien tratado incluso desde la concepción hasta la vida adulta, digamos, es lo que garantiza una disminución fundamental de los problemas de salud mental, de los problemas, digamos, sociales en general, consumo de tóxicos, delincuencia, etcétera, etcétera. Eso está archiprobado, hay mucha investigación a ese nivel.
Uh-huh. Le preguntaba, doctor, desde las políticas públicas que se hacía, pero como sociedad y como individuos, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, como individuo, cada uno tiene que moverse en su molécula, como decimos nosotros, en su gota de agua, quiero decir. Hoy día, digamos, no, gente como yo, que vengo de Chile, que creíamos que, digamos, era posible cambiar el mundo, digamos, a través de un cambio estructural, digamos, profundo. Hoy día tenemos que pensar que quizás lo que hay que hacer es molecular, es decir, que cada uno sea consecuente donde le toca actuar, ¿no es cierto? Que esto, digamos, desde el punto de vista de las personas que son creyentes, los valores de la teología de la liberación, por ejemplo, o bien los valores, digamos, fundamentales que son, digamos, la lucha por sumarse a toda la gente que está oprimida es fundamental, pero hay que hacerlo desde el espacio social en que intervenimos, ¿no es cierto? Es decir, desde el espacio social donde estamos interactuando y estamos tratando de influenciar, cada uno en su pequeña molécula, porque en algún momento histórico las moléculas se van a juntar y van a producir el cambio que todos queremos, un mundo que sea más humano, que sea humano en el sentido del cerebro social, que sea más amoroso, que sea menos violento, ¿no es cierto?, que sea más igual. Acabo de escuchar, digamos, que en Cataluña una de cada persona, ¿no?, que vivimos aquí en Cataluña son pobres. Nosotros no somos pobres, pero en realidad tenemos una gran sensibilidad para la gente que vive en condiciones de pobreza, que es un contexto que predispone al maltrato infantil y el sufrimiento y muchos de los trastornos de la salud mental.
¿Cuál sería un bienestar de la infancia aceptable?
Bueno, es una infancia que tenga, digamos, el contexto, ¿no es cierto?, creado por los adultos, que sean, digamos, contexto bien tratante, ¿no?, donde que al mal se le entregue lo que el niño necesita, que es cuidado, primero que nada, que necesita afectividad, mucha presencia. El modelo liberal tiene ese gran inconveniente, los padres y las madres tienen poco tiempo, tienen que producir, tienen que, para poder consumir, entonces entran en un circuito terrible, digamos, ¿no es cierto?, la presión ambiental. Entonces, claro, se necesita un cambio radical, pero tenemos que, hoy día, ser padre o madre es terriblemente subversivo, digamos, cuando uno quiere ser padre y madre tiene que romper, digamos, con cuestionar los valores que les imponen, digamos, ¿no?, y priorizar la presencia con sus hijos y sus hijas que el consumo, ¿no?, y entre otras cosas, digamos, hacer todo un trabajo pedagógico en relación al uso de las redes, ¿no? A veces uno se encuentra en la calle o qué sé yo, con niños pequeñitos, con una tableta y con un teléfono móvil en la mano, digamos, ¿no es cierto? Porque es más fácil pasarle la tableta que estimularlo, que jugar con él, que digamos, porque, y tampoco porque los padres son irresponsables, los padres están condicionados por los valores dominantes en el sistema social y los valores dominantes del sistema social son los que imponen los poderosos, sino es ante esta visión, digamos, ¿no?
Porque, doctor, vivir en un mundo demasiado rápido, demasiado también consumista, como nos decía ahora mismo, ¿también afecta de algún modo nuestra salud mental y, por lo tanto, a la de nuestros hijos?
Por supuesto, digamos, evidentemente, este mundo no favorece, el mundo, la estructura de este mundo no favorece la salud mental. No, porque la salud mental, una de las bases fundamentales de la salud mental, y hay mucha investigación, es el vínculo afectivo, es el vínculo con el otro, ¿no? El estar en participar en, en la comunidad, digamos, sentirse parte de una comunidad, digamos, que construye juntos el bienestar colectivo, ¿no? Y eso, digamos, desgraciadamente, este modelo, el modelo este, para que se sostenga tiene que ser terriblemente individualista, no se puede sostener. Entonces, muchos de los problemas que presentan, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? El tema del bullying, el tema del consumo de alcohol o de droga, digamos, de enfermedad, el tema de la sexualización, digamos, a edad temprana, e incluso el tema del cambio de sexo, son temas que tienen que ver con estos valores individualistas, ¿no? Yo soy más importante que el conjunto, ¿no es cierto?, más importante que la comunidad, y por lo tanto, digamos, eso hace que eso predispone al aislamiento, esto predispone, digamos, a tener poco sostén y apoyo afectivo y social. Afortunadamente no se puede generalizar, si se hace una generalización, mejor, digamos, cerramos la puerta y esperamos que el mundo se acabe, pero porque hay mucha esperanza, porque hay mucha gente que luchamos, digamos, y los medios de comunicación, pues ustedes tienen una importancia fundamental en ese sentido también para, digamos, de alguna manera contrarrestar esta alienación, digamos, esta forma de opresión que es muy sutil, tan sutil, disculpe que me alargue, pero tan sutil que la gente le pide a los opresores que le solucionen sus problemas, que crean los opresores. Estamos en un círculo vicioso, digamos, impresionante.
Déjeme darle un dato que hoy sacaba a la luz la organización Save the Children, que comentábamos en el informativo de hoy de este programa y de esta radio. El último informe de Save the Children detalla que las agresiones sexuales grupales se han disparado un 64% en tan solo 5 años. En un sitio como en Cataluña, por ejemplo. Este nuevo informe de la ONG avisa además que 8 de cada 10 denuncias de violencia sexual contra menores corresponden a niños y adolescentes que de media tienen 15 años.
Que eso es un dato, discúlpame que me lo expresé, es un dato terrorífico, pero es un dato que en nuestra práctica cotidiana como clínicos, digamos, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no? Porque el tema de la sexualización, ¿no es cierto?, tiene que ver con la búsqueda, digamos, de poder, la búsqueda de dominio, de dominar al otro, y tiene que ver también con esta búsqueda desesperada, digamos, de un goce inmediato, ¿no es cierto?, que le hace sentir persona. Entonces hay una aberración que no se explica solamente desde el punto de vista de una conducta individual influenciada por una mala familia. Eso es una aberración, pensar en esos términos tan reduccionistas. Hay un problema estructural, es un problema que tiene que ver con esto que estamos conversando. No sé, si al chiquitito se le enseña desde muy pequeño que lo más importante es que desee y no que se comprometa en el bienestar común, evidentemente, digamos que los deseos pasan, entre otras cosas, digamos, por tener el goce, no placer, el goce, que es diferente. El placer es ser agresivo y ser, digamos, por último, el oprimir o dominar al otro a través de la pulsión sexual. Entonces, claro, si no se enfoca desde ese punto más integral, más global, más sistémico, digamos, estamos siempre dándole vuelta. ¿Por qué? Porque estamos siempre, digamos, pensando que la causa es una causa individual, ¿no? Incluso después se estigmatiza a la familia, ¿no? La causa es estructural y la humanidad, los seres humanos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que llamamos el patriarcado, digamos, la ideología patriarcal, porque los que mandan en este mundo la mayoría son hombres, ¿no? Y las mujeres que mandan tienen una ideología patriarcal, ¿no es cierto? O sea, ayeran los valores, digamos, de la ideología patriarcal, del dominio, del control del otro y de la satisfacción individualista de los deseos.
Si us interessa tot el que està explicant el doctor Jorge Barudi, podreu escoltar la conferència del doctor el proper dimarts 12 de març a les 6 de la tarda a Caixa Fòrum Macaya, en el marc del cicle Violències cap als infants i adolescents que organitza el club de Roma. Doctor Jorge Barudi, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil i terapeuta familiar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la caravana de Radio Set. Que vaya muy bien.
Muchas gracias y felicitaciones a vuestro programa, ¿sí?
Gracias. Un minut i arribarem a les 11 del matí. Per cert, notícia de darrera hora que ara ens informarà Júlia Julve de tot plegat. 12 municipis de l'Alt Empordà i del sistema d'Arnius Boadella entraran en fase 2 d'alerta per la sequera. Per tant, poblacions com Figueres o com Cadaqués entraran en aquesta fase en el que l'aigua estarà restringida per persona i dia a 180 litres. Després escoltarem Núria Rosa amb el seu On són les dones. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
De què tractarem avui On són les dones?
Mira, avui tenim una convidada de luxe. Ens visita la directora de cinema, guionista i productora Celia Rico, que just demà, en menys de 24 hores, estrena Los Pequeños Amores. És la segona pel·lícula que dirigeix i, a banda de conèixer tots els detalls d'aquesta pel·lícula, que jo t'he dit, soc privilegiada, ja l'he vist.
Epa!
I és brutal. A banda, també parlarem de la situació de les dones en el món del cinema. Ens ha explicat que va tenir una mica el famós síndrome de l'impostor, per ser dona. Però ara ho descobrirem, perquè és que és una entrevista deliciosa.
Doncs vinga, va, a les 11 ara escoltem el butlletí de Júlia Julve i després On són les dones amb Núria Ros.